mort el periodista Alfonso Usía, als 77 anys. S'ho acaben de confirmar diversos mitjans, entre ells l'ABC o El Debate, en el qual ha fet part de la seva carrera com a columnista. Així arribem a les 12:04. Tornem amb més a la una.
Més informació a ib3notícies.com. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de canvi climàtic. Fa molt pocs dies l'Acadèmia del Clima de Balears ha tornat a fer una ponència sobre aquesta qüestió i com bé que mos hi posem vius i ungles, perquè nosaltres tots sols no podem fer res respecte a la pujada de les temperatures i la pujada del nivell de la mà. Parlarem amb el catedràtic Damià Gomis d'aquí un minut. Parlarem també del darrer tema que acaba de publicar Boicello Eclectic Quartet, un tema compost molt abans de que sortís el Bargain de na Rosalía i que, curiosament, el recorda molt. Hauran fet els productors de Rosalía espionatge industrial. Aquest tema s'estava gestant fa un any aquí, a Palma. A la nostra radiografia mallorquina coneixerem el campió del món d'Scrabble duplicat en català, que és, òbviament, d'aquí, de Mallorca. I per acabar, coneixerem un nou servei de respiració d'oxigenació extracorpòrea, que es diu ECMO, que per mantenir persones que estan en un estat crític respirant i amb sang circulant mentre se traslladen d'un hospital a l'altre. Era un servei permanent a partir d'ara a Sones Pas. Molt bona notícia, perquè en 10 anys s'han traslladat 150 persones i ja han salvat la vida en el 60% d'ells. No perdem més temps. Yolanda revisa la producció. Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. Començant, com us dèiem, l'Acadèmia del Clima de Balears ha tornat a parlar fa poc del canvi climàtic i de les seves conseqüències a Balears. Exponent en aquesta ocasió va ser el professor de la Universitat Damià Gomis, catedràtic de Física de la Terra, que va insistir que Balears no és aliena a les conseqüències que està provocant aquest canvi. Damià Gomis, bon dia, benvingut, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Bueno, primeres conseqüències, pujada de la temperatura, ja ho estan veient, els que tenim ja una edat, de més 1,3 graus tant a l'estiu com a l'hivern. És innegable que no fa el mateix temps que quan érem menuts, i al final de la primavera ja se comença a detectar. Podríem dir que això està a l'abast de tothom, no, professor?
Sí, o hi hauria d'estar. Jo crec que ja els signes són evidents, tot i que encara hi ha qualcú que s'entesten que és una cosa natural, però allò de que sempre ha fet calor i sempre ha fet fred, però no. Basta una ovada a les dades per veure que aquesta pujada es continua i, de fet, hi és exponencial.
I també, primeres conseqüències, temperatura, a la mà, 3 mil·límetres cada any va pujant. Això en 10 anys crec que són 3 centímetres, no?
Si, efectivament,
per tant, sí. A 100 anys seran 30. Vostè ha dit que els càlculs indiquen que a final d'aquest segle l'aigua de la mà pujarà un metre i que l'aigua cobrirà platges i albuferes, per exemple. Ens podem acomiadar de l'albufera de Mallorca, el Cudi, ens podem acomiadar de les covetes, ens podem anar fent idea, això és irreversible. Aquí no podem dir, no, farem un dic com els holandesos. Això és impossible, no?
Sí, és complicat. De fet, ara són 3 mil·límetres per any, però el procés està accelerant. Per això en 100 anys no seran 30 centímetres, sinó que seran entre mig metre i un metre. I sí, les zones més afectades, òbviament, són les zones baixes, que en aquest cas són platges i albuferes. En el cas de l'albufera el que passa és que augmentarà la intrusió marina, la intrusió d'aigua salada, i per tant se salinificarà. I en el cas de platges, depèn. Cada platja és un món, això també ho hem de dir. I una platja que té un sistema de dunes natural a darrere pot sobreviure, pot retrocedir i sobreviure. Les que ho tenen més difícil són aquelles platges que darrere tenen un passeig marítim, una frontera sòlida, diguem, que en aquest cas no poden retrocedir. En aquest cas l'única opció és que la platja se va submergint.
Clar, doncs preso. Aigua. Plou de manera diferent. S'altre dia, en el dijous bo, els inquers molts deien que el dijous bo estrenaven l'abric i tots anàvem amb màniga curta. Tot està canviant, també ho hem vist, plou de manera diferent i això afecta l'agricultura, que també s'haurà de repensar, perquè quan plou tant, aquestes torrentades, és que no en sabem, dir, ai, que bé que plou, però no, tot això llenega i se perd a la mà perquè l'asfalt no deixa filtrar, no és així.
Sí, és a dir, si plou de manera més concentrada, més pluja en poc temps i, per tant, menys dies de pluja al llarg de l'any, hi ha més escorrenties, l'aigua no filtra tant i hi ha més escorrenties, això està clar. Per tant, tot i que de moment els litres que cauen cada any més o manco se mantenen constants dintre de la seva variabilitat natural, sí que es ve que no plouen igual. I en qualsevol cas, també, tots els models apunten a que en un futur la quantitat de pluja disminuirà. No un excés, però sí un poquet. I el problema és que la vegetació, els boscos i l'agricultura en si mateixa, si fa més calor, encara que se mantingués la quantitat de pluja, en un ambient més càlid, la vegetació ha de menester més aigua. Per tant, sí que també se veu aquí un problema de disponibilitat d'aigua.
Nosaltres a Mallorca tenim un problema amb l'aigua, però en general en el canvi climàtic m'imagino que tenim més desavantatges que avantatges sobre altres zones per ser una illa, perquè bé, si tenim set desaladores, però set desaladores gasten moltíssima electricitat i tornem a ser el peix que se mossega la coa. Tenim algun avantatge o tenim més desavantatges a Mallorca?
A veure, no, Mallorca, per ser una illa, sí, però sobretot la conca mediterrània estem en una zona que és de les més desfavorides en quant a canvi climàtic. Jo sempre dic que el canvi climàtic no a tot el planeta seran conseqüències negatives.
Yeah.
Hi haurà països que en sortiran beneficiats des del punt de vista climàtic, yeah. Però no és el cas d'aquí. Aquí estem en una zona fronterera entre el clima temperat d'Europa i el clima, diguem, semiàrid del nord d'Àfrica, i el que farem aquí és anar derivant cap a condicions que són les que ara té Nord d'Àfrica. Per tant, sí, som una zona desfavorida en aquest cas.
També, és que jo no sé si som a temps de fer alguna cosa, perquè hi ha molta gent que ja ho dona per perdut, sobretot la gent jove, i de fet ja ha aparegut la ecoansietat, la por en el futur, i gairebé la desídia de cap en el futur, com allò que deien els punks en els anys 70, there's no future, there's no tomorrow. No sé si han de ser tan fatalistes o si encara hi poden fer qualque cosa, perquè és que jo veig que quan jo tir la meva llauna en el reciclatge o apaga el grifó per no gastar tanta d'aigua, entre tant, Índia, Rússia, Estats Units i Xina, que són més de la meitat del món, continuen fent el que volen. I de vegades és un poc desmoralitzador. No sé si tens, Damià, una paraula per engrescar, en és que de vegades pensam així, perquè de vegades me sento i dic, ah, som una gota dins la mà. Digue'm sí. Qualque cosa per encoratjar-me, Damià. Vinga.
Sí, sí. El primer que ens ha de motivar és que el futur depèn de nosaltres, en certa manera, i ara ho matisaré. Quan nosaltres fem previsions cap a diverses dècades cap endavant, se manegen distints escenaris, i la diferència entre un escenari que passa per reduir les emissions i un escenari que passa per no fer res són molt grans. Per tant, el primer que hem de pensar és que, bueno, el que tenim ara ja ho tenim, però que el futur depèn encara en molta mesura del que passi a partir d'ara. Per tant, això ja ha de ser una motivació. Sí que hi ha coses a fer. L'altra cosa és que entenc que sobretot a dia d'avui, efectivament, el que veiem en el món és descoratjador.
Clar.
Perquè hem passat d'uns acords de París l'any 2015 a un gir en les polítiques de països tan importants com els Estats Units, per exemple. Per tant, sí que es ve que el panorama no convida a ser optimista. Però el que no podem fer és caure en el fatalisme, perquè llavors sí que estem perduts, diguem-ho així. Jo entenc que el que hem de fer és fer canviar aquestes polítiques i fer-les canviar Nosaltres ho intentem des del punt de vista de la ciència, d'advertir del que passarà si no se fa res, però també aquí hi ha d'haver una acció per part de la societat de, jo què sé, de fer cas a la ciència i de dir, mira, és que si aquests senyors diuen que el que passarà és aquesta cosa, nosaltres no volem que passi, i obligant els poders polítics a fer un gir en aquest sentit.
Ja que parlàvem de Mallorca, la planta d'hidrogen de Lloseta, què opines de l'hidrogen com a solució, com a vector energètic envers es cremar combustibles fòssils? Ho veurem, tu i jo? Què opines?
A veure, és un tema complicat, és un tema molt complicat, perquè sí que es va que la idea que hi ha darrere l'hidrogen és bona, és a dir, bàsicament es tracta d'aprofitar energia renovable, solar, per exemple, per fabricar l'hidrogen. Un hidrogen l'han d'entendre com una pila, anem a dir-ho així. Tu agafes aigua i empres energia per separar l'hidrogen de l'oxigen, que és el que composa l'aigua. I després, quan els tornes a juntar, produeixes energia. Necessites energia per separar i després te la torna quan tu els ajuntes. És com emmagatzemar energia dins una pila, anem a dir-ho així.
Sí.
El problema és que mentre tu empris energia solar ara mateix, quan encara tenim un dèficit de generació fotovoltaica a Mallorca i en general, el procés no és tan eficient com pot semblar. Sos dia que tinguem un superàvit d'energia solar, segurament començarem a parlar d'eficiències acceptables. De moment, jo diria que no és molt eficient. Ara bé, si estem parlant del futur, sí que s'ha de plantejar com una eina de futur, tot i que a dia d'avui, com dic, no estic molt segur que el procés sigui eficient.
I els cotxes elèctrics, perquè, clar, l'electricitat s'ha de fer cremar en gas. Les bateries empren terres rares. Tampoc se sap molt bé quant dura una bateria de cotxe elèctric. Que podria ser un pont d'aquí a que vegem l'hidrogen, no sé.
Clar, estem parlant de lo mateix. El cotxe elèctric té sentit quan se produeix energia elèctrica de manera renovable. Si no, no en té. Per tant, i no vull dir que hem d'esperar que tota l'electricitat sigui renovable. Evidentment, són dos camps que han d'avançar en paral·lel. Val? Però està clar que el cotxe elèctric també cobra sentit quan tot el carregues amb energia renovable, no amb electricitat feta amb petroli o amb gas. I, així i tot, suposant que tota l'energia, tota l'electricitat fos renovable, hi ha aquest altre problema que vostè diu, i és que les bateries i tot el que és el motor elèctric empren materials que realment són molt escassos. Per tant, aquí el que podem tenir és un problema d'aquests materials en el futur, si tots els cotxes passen a ser elèctrics. Llavors, a què mos queda? Bé, el que mos queda potser és repensar el mode de moure'n mos, de deixar de prioritzar el vehicle privat en font de vehicle públic o de vehicles que no hagin de menester o que siguin molt més eficients, anem a dir-ho així. Mantenir tota la flota que tenim ara amb elèctrics, tampoc crec a nivell mundial que sigui viable.
Ara que diu manera de moure'n molt, darrera pregunta perquè sé que va malament de temps. Jo no puc comprendre com els bitllets d'avió van tan barats quan els països petroliers estan semblant el desert de plaques solars. Han passat ja el peak oil, el límit del petroli barat, i els països de l'OPEP ho saben i estan semblant el desert de plaques solars, perquè quan veus les barbes de tu vecino cortar per les tuyes a remojar, els avions van més barat que mai. Com s'explica tot això? Jo no ho entenc, Damià.
Bueno, aquí hi ha un tema de fiscalitat, d'imposts, és a dir, el preu de cost del petroli, la veritat és que és barat. És a dir, el que passa és que no paguen els mateixos imposts la benzina que posaven al cotxe que el combustible dels avions.
Yeah.
I llavors la fiscalitat és una eina que sí que podria ser emprada per incentivar o desincentivar un medi enfront d'un altre. Pensant que els avions són el medi de transport que per passatger i per quilòmetre gasten més i generen més emissions de lluny. Per tant, tot el que sigui desincentivar avions serà bo. I com es poden desincentivar? Home, aquí estem a una illa i estem a un terreny en què és difícil accedir-hi si no és amb avió o amb vaixell, no? Però, per exemple, vols interiors a la península o en el continent europeu entre ciutats que se poden fer en tren en un temps raonable és una manera d'evitar emissions. I cap aquí haurien d'anar, cap a disminuir el nombre de vols de manera claríssima.
En qualsevol cas, en altres mos afecta, com a illa, recordava aquella màxima, pensa globalment, actua localment, i moltíssimes gràcies, t'hem robat 3 minuts de més. Damià Gòmez, que és catedràtic de Física de la Terra, professor de la UIB, estarem en contacte, perquè malauradament segur que tornarem a parlar d'aquest tema. Gràcies, Damià.
Vinga, gràcies a
vosaltres. Gràcies, bon dia. Nosaltres ara d'aquí un minut parlem de l'estrena d'una cançó, una nova cançó de Bolchelo Eclectic Quarte, però això serà d'aquí una estona.
Ràdio és història.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar sa gent que era important ser qualque cosa. I per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia a Mallorca.
Que recorda la búsqueda, aquesta veu de soprano d'en Carme Garí. És un tema que fa una setmana que està a xarxes. Se titula Resonare, és el darrer que ha publicat Bolchelo Eclectic Quartet, un tema, un grup de Palma. És un tema únic com el mateix grup, o poc habitual, podran dir alguns. El que segur és que no deixa indiferent a ningú. El compositor del tema és el bateria de Boicello Eclectic Quartet, Miquel Marquès. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Jaume. Com estàs, rei?
Bueno, primer de tot hem de dir que aquest tema és de molt abans del Bargain de la Rosalia, que va sortir fa 15 dies. Però la gent sí. pot mal pensar, però jo sé que fa un any que hi feia la feina. Segur sí. que ningú t'ha piratejat l'ordenador, Miquel?
No ho crec, no ho crec. Sí, ja, i té més, fa un any que hi hem fet feina juntament amb Boicello, però aquesta maqueta la tenia jo feta fa... Jo te diria, no ho sé exactament, però d'estendre la pandèmia, pot ser, o d'un pot després, 2021-2022, pot ser que ho tingués allà la meva maqueta feta. Vull dir que no Rosalia, o a lo millor me l'ha copiada, però no ho crec.
Escolta, ja hi ha moltes reproduccions, que te dius la gent de confiança, perquè no deixa indiferent, ja ho deim, perquè és un tema que, com vosaltres, quan vos veuen en directe, dius, ostres, com són Boicello, quina música fan? I tu dius, no ho sé, però no s'assemblen a ningú. Què t'ha dit de la gent de moment d'aquest ressonare? Què t'han dit?
Bé, una de les opinions normalment és que és molt òpera rock, però és que tu m'ho vas dir exactament,
sí.
O molt cinematogràfic, molt èpica. Pot ser sí, pot ser sí. Jo te contaré que jo... és la primera vegada que se publica una idea meva, un tema meu. A mi m'agrada molt, a pesar que la gent me coneix com a bateria, de tota la vida sempre m'ha agradat trascar, en canvi de... Encara que jo sigui un dislèxic musical, sempre m'ha agradat trascar guitarra, baixos, piano, tal i qual. Abans amb un quatre pistes i ara en ordenadors que me la posen tot molt més fàcil i tal. I tenc moltes coses, molt de temes fets, però sempre els he ensenyat a amics, a familiars i tal. Però és el primer pic que se grava ben gravat un tema meu. Bueno, meu, llavors arreglos d'en Biel, d'en Carme, d'en Malena Moncades, que és la nova incorporació Boicello. Llavors, bueno, la producció d'en Miquel Brunet i en Amalista Elric, que li ha posat una lletra, i tot sumat han creat això. Damunt una idea meva, que és la primera vegada que se grava i se publica una cosa feta meva que mai m'ho pensava.
Per això volia parlar amb tu, perquè sabia que te feia il·lusió, perquè, clar, quan se publica per primera vegada, una cosa és que siguis músic i una altra cosa és que se gravi, s'enregistri una cançó que has fet tu. Jo, al començament, sí. me'n recordo Kraftwerk, quan els inicis de la música electrònica, tu ho dius, es sí. ho ha produït en Miquel Brunet, i la lletra que canta en Carmen Garí, que tu dius que és d'Anna Maria Estelric, li va dir per sí. on havia d'anar la lletra o ha tingut carta blanca?
No.
Perquè te faré la mateixa pregunta d'Anna Malena i d'en Biel.
No, la lletra s'ha hagut carta blanca. Jo havia fet, per exemple, també uns arreglos. De fet, en principi, aquest tema no tenia una lletra en concret, tenia un coros, diguéssim, molt espectaculars i tal. I al final pues, s'ha creat aquesta lletra, aquestes dobles veus entre na Carme i na Malena, que són espectaculars. S'ha fet aquesta lletra que la va fer na Maria a títol... O sigui,
personal,
jo no li vaig dir absolutament res. I després, bueno, en Biel ha modificat certs arreglos de cello que havia fet jo. Bueno, tot ha anat jugat, el tema s'ha anat fent. I en el final s'ha acabat de redonir l'estudi ha acabat de redonir, definir certes coses que estaven un poc... És un procés, en el final tot és un procés. Tu pots crear un tema, però llavors hi ha una sèrie de persones, i més si no tens els coneixements que pot tenir en Biel de música, que jo no els atenc, ni prou per si, o d'en Miquel Brunet, l'experiència que té en gravació d'estudi, en temes de... sintetitzadors, sobretot endològics, tot això m'ha ajudat un munt.
Home, en Miquel, és un personatge que és com en Toni Fernández, si no existissin els haurien d'inventar, o en Miquel Àngel Sancho, tota aquesta gent. Anem a escoltar un altre fragment, perquè jo t'he dit que a mi hi ha moments en què me recorda Kraftwerk, moments que me recorda música experimental, anem a escoltar aquest altre moment de ressonare.
Vale.
Batacs, i mel, terra i mar.
Que és que torna a entrar aquesta base, a mi me recorda Kraftwerk, també sí. L'altre té com un sembla la banda sonora d'una obra teatral, i ara per acomiadar-te posarem al final que sembla la banda sonora de Joc de Trons. És que moltes cançons amb una sola. En Biel també li dona un toc imponent en Socello. Tu també sí. Li has marcat la línia de la melodia, ell ha fet el que ha trobat, més o manco...
Sí, bueno, hi havia una melodia, una sèrie de melodies que jo havia creat a través de MIDI i tal, perquè guitarra se toca un poc, però cello zero, i varen crear i hem anat modificant damunt el que hi havia, la base que hi havia, s'ha anat arredonint i fent, ja t'ho dic, això sempre en directe en el local d'ensaio i tal. I a més d'aquest tema en directe ja l'hem fet qualque vegada, i vas veient en directe, ho graves i dius, bueno, per aquí podíem anar, per aquí, però és tot un procés. Vull dir, no és un tema ABC, ABC, com tu saps, estrofa estribillo, sinó és un tema que va tenint diferents ambientacions i els hem anat creant un poc així per damunt, saps? Fent feines en el local, diguéssim, a l'estudi, no?
Dius que l'heu fet en directe, que com que no vos semblava cap altra formació musical, la gent que no vos ha vist mai en directe, què vos diu quan acabau i s'acosten? Perquè tu sempre s'acosta gent. Què vos solen dir?
Sí.
No m'esperava bueno, això, que curiós, què
sí.
Vos diuen?
Bueno, ara que, sí, normalment, ja quan vaig començar jo amb Boicello, que varen ficar temes d'òpera, una bateria... ja la gent se sorprenia i els loops d'en Biel i tal. I ara ja que li estem ficant tots aquests temes d'electrònica, MIDI, seqüències, etc., la gent se queda bastant, bastant sorpresa. De fet, hem anat a tocar... record, vam anar a França a tocar un festival clàssic, o sigui, de públic clàssic, un teatre amb 200 i pico persones, sola o ple de gent, que gent que està acostumada a veure trios de cordes o una pianista, un soprano o tal... i m'ho va veure arribar allà amb un pat electrònic i teclats i la letxa i tal, i varen disfrutar. O sigui, aquesta gent va disfrutar, ja, públic de música clàssica, o sigui, públic d'una edat entre 60 i 75 anys, i varen disfrutar. I amb aquest tema en concret, sí que molta gent en directe li ha agradat i ja m'han donat sonora bona i tal. I bueno,
tant de sort, perquè el públic purista, i més de França, davant d'un públic purista és molt, molt, molt difícil fer. Recordo que avui que hagués estat l'aniversari d'en Camarón, quan en Camarón va treure La Leyenda del Tiempo, molts de puristes de flamenc tornaven el disc de No tornin els dobles perquè això no és flamenc. Ara imagina tocar davant 200 puristes de música clàssica a França i que t'aplaudeixin. Això ja és tot un èxit. Teniu concert programats, per cert? Teniu qualque cosa en marxa?
Mira, sí, tenim bastantes cosetes. Mira, el disc físic encara no ha sortit. Hem presentat tant aquest tema com La Dama de Mallorca, que és una versió que també s'ha d'escoltar perquè és molt guapa. Està a Spotify, YouTube, totes les plataformes. Però ara hem tirat aquests dos temes, però... En principi farem un format, no sabem si CD, perquè ara és molt difícil sobre el format, però sí. El que sí que te puc dir és que el dia 31 de gener, si no ets malament, presentam en el Mar i Terra, Maruja Alfaro, presentam el que serà el disc i temes nous també, segurament. Altres temes que no estaran en el disc, que estem treballant ara, presentam. I llavors tenim qualque cosa que crec que tocam també per Sant Llorenç, tenim qualque concert. Llavors tenim un altre concert a França, en febrer, una altra ciutat de França, que ara no me'n recordo el nom, pel centre de França. Llavors tenim qualque cosa per Catalunya també. Bé, hi ha cosetes i jo crec que sortiran més.
Tanta sort, sí. Perquè és molt curiós. Boicello, vos convidam que a través de les plataformes a descobrir Boicello Eclèctic Quartet, amb en Biel Fiol, en Carme Garí, en Malena Moncades i en Miquel Marquès a la bateria i en aquest cas a la composició. Moltíssimes gràcies, Miquel. Ara acabarem amb el final de Carrer Sonare, que és molt èpic. Una ferrada, Miquel. Salut. Escoltau el final. Això és Carrer Sonare, de Boixelo.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos convida a parlar d'un dels jocs de taula que més juguem els mallorquins i mallorquines, ja que avui la cosa va de paraules.
S'obren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufes...
Perquè avui podem conversar una estona amb tot un campió mundial d'escràbel duplicat en català, un torneig que se va celebrar el passat dissabte.
I d'ací, Jaume, hem de parlar d'escràbel i hem de celebrar, en aquest cas, que hi ha hagut nou guanyador de l'escràbel duplicat en català i és aquí poden saludar, en Xisco Trullols. Xisco, què tal? Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, molt content.
Enhorabona per aquesta victòria, però d'entrada hem de saber què és això de l'escràbel duplicat. Què vol dir exactament?
Sí, mira, l'escràbel duplicat, és a dir, normalment l'escràbel és una modalitat clàssica en la que se jutja, que és un contra un, que és un tauler, i dos jugadors. En canvi, el duplicat és tots els jugadors que vulguin participar contra màquines. És a dir, la màquina sempre fa, dins una millor, dins una jullada, sempre fa la millor, sempre fa 100%. Uh-huh. I l'objectiu de tots els jullidors és intentar fer la millor jullada en aquell moment, o com a mínim la que més sapiguem, bàsicament. I és un tots contra la màquina.
Per tant, és a dir, se competeixen contra la màquina, no?, pel que dius?
Sí, exacte, clar. L'objectiu número 1 és fer el percentatge més alt d'encerts, i acosta-te en el màxim possible a la màquina. Llavors, clar, segons el percentatge, ve la classificació dels humans, bàsicament.
I passa qualque vegada que sumar, per dir d'alguna manera, aconsegueix la mateixa paraula i el mateix màxim de punts que la màquina?
Sí, 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 sí. Jo, de fet, en aquest mundial eren dues partides, una de matí i una de cap vespre, i se varen fer un total de 36 tirades, 36 jullades. I jo en vaig fer 24, uh-huh, igual que la màquina.
Ai, doncs sí, sí, passa sovint, que bé, que bé.
Sí, sí.
Clar, has fet bé dir-ho, perquè parlant d'un mundial, ets campió del món, poden dir, d'escàbel duplicat, no?
Exacte, exacte. És un campionat que se jutja cada dos anys, i... Fa dos anys havia estat un altre manacorí, en Toni Riera, i jo he fet ara el relleu, vull dir que queda a la casa.
Perquè com ha estat aquest campionat? No sé si tots éreu a la seu a celebrar l'escràbel, se pot fer a distància, per això que deus, no? Perquè se pot jugar a distància si gent d'altres indrets, com heu fet?
Exacte, hi havia dues seus. Una que, bueno, era la de Balears, que era a Manacor, uh-huh, I un altre que se jullava a Catalunya, que se jullava a Sabadell. En el fet, com que era tots contra la màquina, se podria doblar també la seu i jullar exactament les mateixes jullades, tant a Manacor com a Sabadell. La classificació hi havia com el millor jullador aquí a Manacor i també hi havia el millor jullador d'allà de Sabadell, i llavors quan s'ajuntaven les classificacions, que és quan sortien bueno, la classificació del Mundial.
Compte'm com se pot preparar un per l'escràbel, per un campionat com aquest. Quina és la millor preparació? A part de jugar a l'escràbel, entenc, molt.
Exacte, és millor. Jo hi tenc dues coses. Una que és molta il·lusió, moltes ganes d'aprendre tant a nivell lingüístic, d'aprendre moltes paraules noves, i també estratègia, perquè hi ha un punt que és molt estratègic. I com s'entrena? Jo hi entren, bueno, jugant a la millor amb el mòbil, no? És a dir, amb una aplicació, i jugant amb tu, sobretot. Aquesta modalitat, la clàssica, sobretot.
En segon quins concursos o campionats lingüístics d'una o altra llengua, moltes vegades hi ha molts participants que diuen jo fins i tot m'estudies diccionari. No sé si en aquest cas tu també, per comprovar, no?, les paraules que pots pensar si són bones o no.
Sempre ha estat una opció, però tampoc no he tingut temps de passar en aquest nivell, i la sort meva és que tinc molta de memòria, en el sentit de que si hi ha una paraula que jo no conec i qualcú la jutja, o la mateixa màquina, en el mòbil, o el que sigui, la veig, és veure que me sol quedar bastant. I és un poc aquesta... És un poc la sort, aquesta que tinc, de bàsicament... No en recordo ben de totes, perquè és impossible, però sí que quan les veig me queden molt.
Compte'ns, perquè hi va un total de 8 participants de Catalunya i 15 de Mallorca, un total de 33 jugadors i jugadores. Compte'ns, com valores tu ara que està aquesta afició per l'Scrabble aquí a Mallorca? Perquè no només a Mallorca, que passa a Manacor, que teniu molt de campions també,
Sí, exacte. Antoni Riera va encetar el primer lloc mundial de fa dos anys, Naime García va ser l'any passat i ara m'ha tocat això. I què està passant? Bueno, jo crec que és coir una llavoreta que se va sembrar fa molt d'any, fa 10 anys, que va sembrar en Antoni Riera mateix, i crec que s'estan recollint aquest resultat, no?, que és aquesta part guapa. Jo fins d'Antoni Riera per enrere mai ningú mallorquí havia fet ni un podi, no un primer lloc, ni un segon, ni un tercer, a dins d'un mundial en català. I clar, ara enllaçar tres mundials consecutius, dos de duplicada i un de clàssica, que siguin de Mallorca i que siguin tot tres de Manacor, és per estar contents, és per estar contents.
Clar que sí. I les noves generacions, d'infants, joves, com veus? Juguen a Scrabble també?
També s'intenta, s'ha sembrat. L'any passat se va començar amb un Scrabble escolar, que a Catalunya ja feia un parell d'anys que se feia, i l'any passat se va fer una cosa. I, bueno, hi va haver un torneig entre escoles, entre instituts, si diguéssim, i de cara en aquest any se tornarà a fer. I crec que s'ampliarà, no ho tinc molt clar jo, però crec que s'amplia no només els instituts de Manacor, sinó que també, no sé si altres instituts així en revoltants també s'hi sumaran en tot això. I això queda, perquè ara, per exemple, de l'any passat, de l'Scrabble escolar, n'hi ha un parell de joves que juguen a la lliga d'hivern del club d'aquí de Manacor.
Que bé, que bé. Xisco, tu què t'aporta jugar a Scrabble?
Això m'aporta molt perquè hi vaig amb molta il·lusió, sigui un mundial o sigui qualsevol partida, perquè és un temps de desconnexió, val? És una estona que tenc per jo, que no penso en res més que en el que tenc davant, i desconec, i tenc 2 minuts perquè nostre que m'ho fan connectar amb altres coses, i aquesta horeta que dura la partida m'ajuda molt, bueno, a llevar piles també. I també m'aporta el fet de conèixer molta de gent, vull dir, el club és molt gran, som quasi una seixantena, i hi ha una part social que bueno, és guapíssima.
Parlant d'aquesta part social, no sé si precisament ara que arriba Nadal, sol ser una època... on s'hi juga molt a l'Scrabble, a la família. No sé si penses que són ocasions també de bones excuses, no?, les trobades familiars per jugar a Scrabble.
Sempre és una bona excusa jugar a Scrabble, i més quan hi ha gent així en família que moltes hores que estàs a taula i en lloc de menjar un poc de roba també ho combines amb un Scrabble. I nosaltres hi solem jugar. Vull dir, jo també en som un menut, en Martí també me demana bastant per jugar-hi de tant en tant. I sempre ho trobo un bon moment, la veritat.
Mm. Xisco, ja sí. Per acabar, qualque combinació, qualque paraula que recordis, que hagis fet, no sé, que la recordis, perquè per aventura te va donar un auditori important, o una paraula que te la vaig jugar i que ni sabies aventura que existia, o que d'aquestes que aconseguissis que fos tan llarga i el màxim de punts que has aconseguit. No sé, quines paraules tu també en el cap d'aquestes sí. que han fet història, de qualque manera?
Entenc un parell. I una que vaig jugar aquest dissabte, que va ser un Scrabble, que de tots els participants, jo vaig ser l'únic que la vaig veure, o que la vaig jugar, i això me va donar un marge molt gros per quedar en primer lloc. I va ser entretel.
Entretel.
Exacte, que és del verb entretelar, i sempre aquesta sí que la recordaré com a molt meva.
Que bé, quines altres recordes així?
I jo en tenc una altra, que és Escorxes, que ha estat la jullada que més punts he fet, que eren 212, m'apareix una cosa així, que... per fer molta idea, una partida bona amb 400 punts ja és molt bona. I només aquesta paraula me va donar la meitat.
I això d'escorxar, no sé si ve d'escorxar o...
Exacte, és d'herb
escorxar.
I jo en tinc una altra que també és espolia, que és d'herb espoliar, que és el meu primer Scrabble que vaig fer amb una partida.
I també li tens un bon record.
Tenc un bon apreci. Sí, i també la jugueu amb Magdalena Morell, que va ser la que va dur l'Scrabble de Catalunya cap a Porreres, que és allà on va néixer realment l'Scrabble, aquí a Balears.
Ah, mira, i celebrant també aquesta tasca d'anar a
Magdalena
Morell.
Exacte, i molt de records per ella, sí.
I doncs, Xisco Trullol, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta victòria en aquest campionat del món d'Scrabble duplicat en català, i res, a seguir jugant, perquè és un gust amb aquest tipus de jocs i engrescant també gent a fer-ho. Xisco, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb vos també de tot això.
Gràcies.
Gràcies per tot. Adéu.
Ràdio és participació.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love.
Qualcú per estimar-nos en Jefferson Airplane en els anys 60. Clar, per estimar necessitem escola, i ara parlarem de coses relacionades amb l'ECMO, perquè l'Hospital de Sones Pases ha posat en marxa en guany el primer equip d'ECMO organitzat. Ara vos direm què significa. Què vol dir organitzat? I que hi haurà un grup de guàrdia permanent capaç d'anar en helicòpter, avió, per carretera, qualsevol hospital públic o privat de les illes per aplicar la denominada teràpia d'oxigenació extracorpòrea. Això significa ECMO. És una tècnica que permet respirar i seguir en socó, bategant, a pacients crítics que han de ser traslladats a son espases, connectats en aquesta màquina. En parlàvem amb el doctor José Ignacio Saiz de Ibarra, cap de cirurgia cardíaca de son espases, que mos atén des de Mèxic. Moltíssimes gràcies, doctor Saiz de Ibarra, per la diferència d'horaris, amb que allà és molt prest. Benvingut, bon dia, doctor.
Sí, buenos días a todos y gracias por la oportunidad.
És que mos interessa molt saber què és ECMO, aquesta oxigenació extracorpòrea, i com se pot fer que un cor i un pulmó artificial continuïn funcionant mentre el cor i el pulmó del pacient descansen i se recuperen. És que mos sembla màgia o un miracle. Més si mos ho pot explicar en paraules que ho entenguem, doctor, perquè és meravellós.
Sí, buenos días. Sí, la tecnología ECMO, como tú lo has descrito, esto viene de lo que llamamos la circulación extracorpórea, que es la técnica utilizada ya desde el año 53, más o menos, cuando se creó por el Dr. Gibbs en Norteamérica, que es la máquina de corazón-pulmón que usamos para hacer la cirugía cardíaca. Hay una máquina bastante grande, una máquina muy aparatosa, que reemplaza la función del corazón y el pulmón totalmente durante la cirugía, que el corazón lo paramos y el pulmón deja de, o sea, al corazón no funcionar, la sangre no circula por el pulmón y tampoco puede oxigenar. Entonces, ese digamos que es la tecnología más importante que tenemos en cirugía cardíaca y es la que también nos permite salvar vidas. Muchas veces el paciente, cuando se ponía mal, lo conectábamos a esta máquina en el quirófano y el paciente nos permitía recuperarlo y hacer las diferentes terapias que había que hacer para poder poner todo a funcionar. De ahí se empezó, ya hace ya 25, quizás más, quizás 30 años, a reducir esta máquina, a sacar piezas de la máquina y ponerla de forma individual y crear el mismo dispositivo, pero portátil, porque se dijo, bueno, si este paciente, si esta máquina usamos en pacientes que están en quirófano, y tal, ¿por qué no usarlo en pacientes que están en otras unidades que están mal? Y se empezó a dar en los postoperatorios. Los pacientes estaban después de infartos en las UCIs y se empezó a poner estas máquinas, ¿no? Y digamos que el boom de esta tecnología ocurrió cuando hubo las primeras la gripe esta, que hubo la gripe aviar con una amenaza importante antes del COVID, que finalmente no fue tan fuerte. Y luego el gran despegue de esto fue el COVID. ¿Por qué? Porque esta máquina permite oxigenar al paciente. Los pacientes de COVID, la causa principal de su problema era que no podían respirar. El pulmón se fibrosaba por la infección y no podían respirar y se morían ahogados. Entonces le poníamos esta máquina. En ese momento tiene varias formas de colocar al paciente la máquina, solamente por las venas o arterias o combinado. Y entonces de esta forma se oxigenaba el paciente y se recuperaban y se recuperaban muchos pacientes que de otra forma hubieran tenido una evolución fatal, ¿no? Y también tenemos la parte respiratoria y también esta misma máquina puede hacer la función de corazón, propiamente dicho. Un paciente que ha hecho un infarto y está en un estado que llamamos de shock. Eso quiere decir que el corazón no tiene suficientemente potencia para poder enviar suficiente sangre, quedan hipotensos, sin perfusión. El paciente luego también se pone en bajo gasto, deja de orinar, el cerebro se le pone obnubilado, fallan los riñones. Entonces esa máquina aumenta el gasto de la sangre y también permite de que estos órganos se recuperen mientras que se trata la causa principal de este hecho, ¿no? Entonces, digamos que el motivo de esta noticia y el cual demuestra muy, muy, muy orgulloso en Baleares es que, aunque esto llevamos ya 10 años haciéndolo de forma un poquito altruística y tenemos la tecnología, ahora se ha decidido hacer un programa, digamos que configurado con toda la regla, con un sistema de alertas instaurado permanente, con llamadas, unos protocolos de actuación, digamos que ya, digamos que bien definidos, ya tenemos en capacidad, junto con el 061 y otros equipos colaboradores, de ir incluso a otros hospitales fuera de nuestro hospital, a otras islas. Entonces siempre se desplaza un intensivista, que es un médico especialista en cuidados intensivos, que está entrenado también para esta tecnología, una enfermera perfusionista, que es una enfermera que tiene formación en manejar esta máquina y tenerla siempre, digamos, con los parámetros que toca, el cirujano cardíaco, y en algunos casos van también otros especialistas de apoyo, siempre acompañados con el 71 cuando es obviamente fuera de nuestro hospital.
Hi ha una cosa molt curiosa, que és que amb unes cànules també a les venes i les artèries li treus la sang en el pacient del cos i la feis com a recircular. Per què se fa això?
Porque obviamente la máquina es extracorpórea, quiere decir fuera del cuerpo. Entonces, si creemos que esa sangre pase por un sistema de oxigenación o un sistema de bomba de propulsión, hay que sacarla. Entonces, se saca la sangre, se oxigena, se trabaja, que sangre tenga una digamos que unos parámetros, digamos que biológicos, químicos, lo más perfecto posible, y se reinyecta al paciente. Entonces, la forma de darle el oxígeno a ese paciente que él no puede obtener de su propia, digamos, cuerpo, porque tiene los pulmones en mal estado, o el corazón que no tiene un gasto adecuado.
Clar, ara l'equip ECMO està organitzat. Què vol dir això? I de que ara sou 20 professionals que abans havíeu de córrer, improvisar, vos duia un temps. Ara no. Ara serà com un protocol de ja, no? Com els nostres plans, no? Serà una cosa més immediata.
És correcte. Bueno, lo era també antes así, pero costaba mucho porque digamos que había épocas donde había menos personas disponibles, era voluntaria, entonces costaba mucho montar un traslado, todo un traslado, cuando hay que ir a otra isla costaba varias horas. Con esto hemos acortado muchísimo los tiempos, se activa un busca y prácticamente para ir fuera del hospital, en una hora estamos listos a salir al hospital. En el hospital se coloca la máquina en unos 25 minutos. O sea que se activa un código muy cercano, pues el código infarto, el código ictus. ¿De acuerdo? O sea, hay una actuación mucho más rápida y coordinada, y en estos casos el tiempo cuenta bastante para poder recuperar cuanto antes el paciente y que no tenga daños permanentes, ¿no?
Claro, y además, el 40% de los pacientes venen d'hospitals que no són zones espases, és a dir, 4 de cada 10 venen d'hospitals que no són zones espases. I també això que deia vostè de la taxa de supervivència està entre de més un 65% segons la patologia, però sense aquesta tècnica, vostè diu, és que la mortalitat seria del 100%, doncs, és a dir, ara se salven entre un 60% i un 70%, però és que sense aquesta tècnica morirían todos, doctor. Es importantísimo.
Sí, bueno, quizás no todos, pero en un porcentaje bastante alto, o con más secuelas. Hay casos evidentes donde la máquina, cuando están hechos, aquí está en un mal estado, la máquina es su única salida, ¿de acuerdo? Pero en otro caso, sí, el paciente está mal y intentamos recuperar órganos, hacer, por ejemplo, una oxigenación protectiva, que es decir, que usamos parámetros ventilatorios menos agresivos para que no haga neumotora, ruptura de parenquima pulmonar. Entonces ahí hay mucho, en la tecnología va evolucionando, mientras tanto, que se pone un abanico muy importante de patologías y bueno, efectivamente en muchos es única media salvación. Podemos decir quizá un 30% se puede usar un manejo, digamos, que terapéutico clásico. Bueno, y bueno, siempre cuesta saber cuál de sus pacientes saldría o no saldría, pero obviamente es una terapia, una técnica de soporte vital avanzado muy importante.
Clar, és que abans el pacient havia d'anar estrellat, arribar fins a la màquina, en canvi ara, de les 7 o 8 màquines que teniu, la meitat se poden moure i la màquina va a abonar el pacient. És correcte?
Correcte. Y está a pie de cama, se traslada y luego todos estos pacientes, una vez que son implantados estas máquinas fuera de nuestro centro, son digamos que conducidos en unidades también móviles, que también son estas dos unidades, no es tan fácil hacer los traslados entre aviones, helicópteros, claro, y tal, a zonas espaces, y también el helicóptero se ha adaptado, en un helicóptero más pequeño, era un helicóptero más grande, y el helicóptero está limitado por capacidad de peso del número de personas. Entonces, claro, una máquina de esta, un paciente, el equipo, no es tan fácil.
Estan molt contents, idò, de tenir ara a Mallorca, bé, a Balears, aquest equip ECMO organitzat, és a dir, són 20 professionals que estan en qualsevol moment s'activa el codi ECMO i tot d'una la màquina va en el malalt. Això va començar a ser unes passes, però ara tots els hospitals poden disposar d'aquest sistema. Un dels seus responsables és el doctor José Ignacio Saida Ibarra, cap de cirurgia cardíaca de Son Espases, a qui agraïm moltíssim la seva feina, que mos hagi atès també en aquestes hores des de matí, des de Mèxic, i sobretot també agrair tota la feina que fan a Son Espases, a l'equip de cirurgia cardíaca, juntament amb els professionals. Doctor, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. Moltes gràcies, doctor.
Moltes gràcies a vostès.
Bueno, és un plaer parlar amb aquests grans professionals que tenim aquí, a casa nostra. Bon anant, tornant dimarts, que dilluns és l'Immaculada. Molts anys de ses immes, Immaculades, Concepcions, Conxes i Conxites. Tornem dimarts, dia 9. Salut i bon cap de setmana llarg.